Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. Els metges han tornat avui a la vaga. És la tercera jornada de protesta que convoca el col·lectiu en el que portem d'any, en un calendari de vagues que es podria allargar fins al mes de juny vinent si no s'avancen les negociacions en salut. La principal reivindicació dels metges, negociar un conveni col·lectiu propi. Francisco Castro és metge internista a l'Hospital de Sant Boi i delegat de metges de Catalunya.
La senyora Olga Panés s'ha de reunir amb nosaltres i negociar millores de nostres drets laborals, com reduir la jornada ordinària a 35 hores, treure la cursa de 24 hores, perquè si no mal treballa 24 hores seguides, i perquè les fem com hores extres. Nosaltres fem la nostra jornada normal, ordinària, i a part hem de treballar, publicats per llei per conveni, 500 hores de guàrdia a l'any, que són moltíssimes, que s'impedeixen la nostra conciliació, que s'han de fer cap de setmana, nits, i que ens deixen destrossats a nivell físic i mental. Això ho hem de parar ja.
I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat la construcció de 15.000 habitatges a l'any. Sánchez ha reconegut la crisi habitacional que viu Espanya i ha convidat els inversors privats a afegir-se al projecte d'aquestes construccions, però sense especular. Sánchez ha explicat que el nou fons Sobirà a Espanya creix, mobilitzarà fins a 23.000 milions d'euros en fons públics i privats per dinamitzar l'oferta d'habitatge.
El Fondo España Crece lo que va a hacer es movilizar hasta 23.000 millones de euros en fondos públicos y privados para dinamizar la oferta de la vivienda, para avanzar decididamente en cerrar el déficit habitacional financiando. Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro propósito, la construcción de 15.000 viviendas al año. Bueno, el fondo extenderá al inversor privado una alfombra roja, pero no para especular.
I relativa normalitat a Rodalies, però amb limitacions de velocitat ja anunciades. En total, hi ha restriccions a més de 200 punts a la xarxa, un fet que continua fent que els trajectes siguin més llargs del que és habitual. El ministre de Transports, Òscar Puente, per cert, ha avançat que la línia d'alta velocitat Madrid-Sevilla podria reprendre les operacions demà dimarts o dimecres, després d'un mes tallada, recordem-ho, arran dels treballs posteriors a l'accident d'Ademuz, que va deixar 46 persones mortes. I l'Ajuntament de Lleida ha presentat aquest dilluns el projecte per a la construcció de nous habitatges per a joves al centre històric. S'ubicaran concretament al solar situat entre la plaça de l'Areta i els carrers Galera i els Amora, i seran 11 en total. S'espera que estiguin enllestits a la tardor de 2027. I El Agente Secreto, dirigida per Kevler Mendoza, s'ha imposat aquesta matinada com a millor film internacional als Spirit Awards. Un cop més, la pel·lícula brasilera ha frustrat les aspiracions de Cidad d'Oliver Laxe, que també estava nominada a la mateixa categoria.
La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Deixarem el mar i mirarem el cel per parlar de l'eclipsi que hi ha d'haver al mes d'agost i que porta un any que ja se'n parla, i molt. Avui parlarem amb investigadors de la Universitat Rovira i Virgili sobre això. Participarem a la Lliga de Rem Escolar i intentarem conèixer un estudi sobre polítiques per revertir el canvi climàtic. Coneixerem de primera mà una pescadora i així acabarem el programa d'avui, anant de pesca. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, arran de mar. Però abans de tot això, el que volem fer és presentar el nostre equip, presentar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda.
Què et passa així?
Pel vent.
És per rememorar que no hem tingut suficient vent durant aquesta setmana passada.
Doncs crec que el vent donarà una treva així d'uns dies.
Veus?
I va volver.
Ja sabia jo. Però serà bon vent i barca nova o bon vent i adéu molt bones?
Això ja no t'ho puc dir jo, saps?
Ja tenim el dubte, veus?
Això ja, ja no t'ho puc dir. Obrint. A mi em molesta el vent perquè dius, vaig a surfejar o no vaig a surfejar? I sempre dius, no, segurament que ho he aixafat tot. I després veus fotos i dius, no ho he aixafat tot.
Has vist? Si encara ha ajudat i tot.
Sí, hauria d'haver anat. I és que, tio, no hi ha manera d'encertar-ho.
No tens temps, Marina, és que no et dona la vida.
No em dona...
Totes les coses que fas.
Sí.
És que no arribes.
No.
A veure, amics del vent, poseu-vos d'acord, el dia que tinguis llibre de Marina. Si no, no val la pena.
Exacte.
Home,
soplar, pa soplar.
Home, fer per fer, fem-ho bé, home. És que és injust.
Exacte. Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Aquí, no ho sé, ja passa lo vent. Aquesta cap de setmana ha hagut, sabeu, bueno, lo que parlàvem la setmana passada, el dijous, alarmes, los xiquets no van a una escola... Bueno, pues aquí va passar el dissabte. Però, clar,
però no es va anul·lar tot, no? O sí?
No, home, molts carnavals s'han aplaçat, la majoria.
Ah, sí, aplaçat, això sí.
Sí. El que passa que, claro, com que en Barcelona, a Barcelona no feia vent, no es va sentir dir res, van sonar les alarmes el dissabte aquí a les Terres de l'Ebre.
Sí, això hi ha al Baix Camp, anava a dir l'Alt, no, al Baix Camp també van sonar les alarmes, sí, però allí sí que van fer rua de carnaval, vaja.
Pues aquí hi ha hagut poblacions que sí, però hi ha hagut moltes altres que l'han aplaçat per el cap de setmana que ve o d'aquí dos. I, bueno, és això, una mica de crítica. Al final, bueno, Catalunya és com... Només mira la capital, evidentment, i el d'aquí baix, pues, bueno, lo de sempre. No cal que mira us ho expliqui, que ja se sap.
Sí, mira la part positiva. Allargueu el carnaval una setmana més, no està malament.
Sí, no, mira, avant.
Doncs ja està. Anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Bé, aquí hem tingut un cap de setmana molt tranquil. Ja ho deia la Seu, clar, com que a Barcelona no fa vent, doncs no n'hem tingut. No n'hem tingut aquí a la zona del Marès, hem pogut fer tots els carnavals, hem pogut tot el que estava previst. Unes jornades, la veritat, és que molt, molt tranquil·les, però clar, jo penso això, no? Ens haurien d'avisar si algun dia, per exemple, a Tortosa fa molt de vent, doncs aquí al Maresme tampoc anem a l'escola, no? Per si cas. Doncs això és el que va passar el dijous passat, no feia vent a Barcelona, no va anar a escola ningú. Jo espero que el dia que faci molt de vent a Tortosa també ens suspenguin les classes aquí al Maresme.
Veurem què passa, perquè aquí a Tarragona, en principi, pel que he anat veient, dijous tornarem a tenir una ventada, si fa o no fa, com la dijous passat, que també la vam tenir al cap de setmana, i veurem a partir d'aquí què és el que passa, però jo crec que suspendre-ho tot, crec que no ho tornaran a suspendre tot. Ara, potser sí, eh?
Perdona, Marina, però vull afegir una cosa. A part de les classes, vull dir, suspenen els hospitals, les visites, vull dir, lo que gent ho van cancel·lar tot, tornar la gent que tenia visita aquell dia, és que el dijous aquí no va fer vent, no en va fer.
Mm-hmm. Sí, és que és aquesta el quid de la qüestió, no? Que si fa vent aquí, que se suspenguin aquests serveis aquí, si em fa vent allà, se suspenguin allà, però suspendre-ho a tot arreu, quan només fa vent a una zona determinada, per molt que sigui la zona central, doncs no té cap sentit, crec jo.
I a més, el tipus de missatges, recomanem, què vol dir el recomanem? O sí o no, perquè després hi ha gent a qui se li aplica i hi ha gent a qui no. Vull dir, és complicat. A favor de la seguretat, però amb cap, perquè al final, si no, creem un alarmisme una mica preocupant, que el dia de veritat no sé si hi haurà molta gent que en farà cas. Però bé, això és un debat a banda, el podríem obrir un dia aquest debat i parlar-ne extensament nosaltres, però ara el que hem de fer és començar el programa avui, que us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que la tramuntanada de dissabte tomba la cúpula de la base aèria del Paní. Sergi.
Sí, Marina, les ratxes de vent de més de 150 km per hora han passat factura i destrossat part de la base de vigilància aèria del Paní, a Roses, un centre que està en funcionament des dels anys 60. La ventada va tombar la cúpula on s'allotjava el radar, considerada una peça clau del sistema de defensa de l'Estat. Però la tramuntana no només va tombar part d'aquesta estació, sinó que també va esgarrar els plans de nombroses rues de carnaval, entre elles les de Roses i l'Escala. Les ratxes de vent van superar els 170 km per hora a Cap de Creus i els més de 100 km per hora al Cap de Begur i al Montgrí, en l'episodi més potent des del passat mes de novembre o març, segons l'Observatori. Si dijous es va enviar un esalert a tot el territori de Catalunya, aquest cop va estar restringit a les comarques afectades, una alarma que aquí a l'Empordà sonava a quarts de 10 del matí. La ventada també va tombar algun arbre i va fer malbé peces de mobiliari urbà. Més enllà d'això, res més destacable que les conseqüències d'una tramuntana potent, tan típica en terres empordaneses.
La Rua de Carnaval de l'Escala supera el miler de participants. Les festes de Carnaval acaben avui amb un dinar de germanor i l'enterrament de la sardina.
Un total de 15 colles amb un miler de persones caracteritzades han participat aquest diumenge a la Rua del Carnaval de l'Escala. La meteorologia finalment no ha estat un impediment perquè la celebració de la desfilada, que en aquesta edició ha recuperat el traçat tradicional d'Avinguda Girona, Ave Maria, Passeig Lluís Albert i la Platja, com a indret de clausura. La comissió de Carnaval, encarregats de l'organització, han volgut visibilitzar la tasca dels concursants i han expressat que ha estat una de les trobades més multitudinàries pel que fa al públic. Ens ho comenta Jordi Roura.
El fet de moltes poblacions doncs, tinguer que eliminar o tinguer que suspendre o posposar doncs, la seva rua del seu municipi ha fet que també hi hagués molta gent de fora. El sergent de la policia comentava, diu, jo crec que és dels anys que he vist més gent. Diu, mentre estàvem tallant carrers, es veia tot ple de gent, l'Avinguda Girona, Ave Maria, Passeig Lluís Albert, bé, tot el que és el recorregut fins a la platja, no? Vull dir que bé, tot això és una feina, i sobretot una feina de les carrosses, que s'han posat en un nivell d'aquestes anteriors que sempre guanyaven, i jo crec que això enriqueix, enforteix el Carnaval de l'Escala i fa doncs que el públic també es desplaci de fora, i això fa que també que els pocs restaurants que siguin oberts en aquest tipus de l'any facin un ple absolut.
La carrossa del punt de soldadura, ambientada en pintura, així com la comparsa del cert sobre banyistes americans dels anys 50, han rebut els primers premis de la Rua de Carnaval. Han completat el podi la carrossa no inèdita dels sense vàlvules, que des de la Bisbal d'Empordà han escenificat les gòndoles de Venècia, mentre que els trapelles han esdevingut les més originals amb una proposta que, a través de focs artificials, celebrava els 20 anys de trajectòria al Carnestoltes. La Rua del Carnaval de l'Escala ha transcorregut durant 3 hores, des de les 11 del matí fins a les 2 del migdia. I la colla més nombrosa ha estat la dels joves barraquers, que ha superat els 250 integrants, una colla que s'ha disfressat de Ratatouille.
Baixem ara cap al Delta de l'Ebre. L'alcalde de Deltebre visita els efectes del temporal que ha fet avançar l'aigua de la mar fins a un quilòmetre terra endins, cel.
Sí, Marina, el fort temporal de vent que ha afectat este cap de setmana el litoral del Delta de l'Ebre ha provocat una nova entrada d'aigua marina que, segons el Tebre, ha arribat fins a un quilòmetre terra endins a la zona de la badia del Fangam i fins a 2,5 quilòmetres en el sector sud de la llacuna del Canal Vell pel trencament de la seva estructura. L'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha visitat este dissabte els punts més afectats, especialment al perímetre de la badia i a les terres colindants a la finca de Bombí, gestionada per Costes de l'Estat. Segons ha explicat, l'entrada d'aigua salada ha ocasionat greus perjudicis als camps d'arròs i pot comprometre la producció de la pròxima collita per l'efecte de la salinització.
Ens trobem al mig dels arrossars, on el vent de mestral, el fort vent de mestral, de fa 15 dies, que va trencar malecons i que avui, en este fort vent de mestral, ha inundat fins a un quilòmetre d'aigua salada los arrossals del Delta, en tots els perjudicis dels seus productors, però també a la pròpia dinàmica del Delta, on l'aigua salada entra terra endins.
Soler ha qualificat la situació d'inundació sense precedents i ha advertit que no és només conseqüència d'un episodi meteorològic puntual, sinó del que considera anys de negligència i inacció per part de l'Estat. El municipi reclama des de fa temps actuacions estructurals i duradores que permetin reforçar la protecció de la línia de la costa i de la badia del Fangam.
Això no és més que la negligència ambiental que ens provoca que les administracions durant anys no hagin actuat. No hagin actuat i que, per tant, lo delta estigui a l'empara, la línia morfològica de la costa, estigui a l'empara de la naturalesa. Una empara que, en aquest sentit, provoca greus perjudicis i que fa que la història haurà de jutjar a tots aquells que han mirat cap a una altra banda, a tots aquells que han fet un delta més fràgil i un delta sense opcions. Des de l'Ajuntament del Tebre, com sempre, reclamem urgentment mesures de protecció. No pot ser que els nostres arrossers, que els nostres productors, que el nostre sector turístic visqui en esta incertesa i en esta inseguretat, perquè tota aquella gent que hauria al capdavant de les administracions hauria d'actuar, el que està fent és mirar cap a una altra banda. Una negligència i una irresponsabilitat en tota regla, que el futur haurà de fer justícia.
Paral·lelament, l'Ajuntament de Deltebre continua amb el procés de recollida d'al·legacions coordinat per la síndica de Greuges Municipal per rebutjar la nova proposta d'atermenament impulsada pel govern de l'Estat. Les al·legacions es poden signar als punts habilitats del municipi o a través del web www.deltebre.cat.
Una incidències a causa de l'episodi de forts vents a l'Ametlla de Mar.
Les fortes ratxes de vent que s'han produït al territori al llarg d'este cap de setmana, superiors en molts moments als 100 km per hora, han provocat més de 30 incidències al terme municipal de l'Ametlla de Mar. Algunes d'aquestes incidències han necessitat la intervenció de la policia local, els Mossos d'Esquadra i, sobretot, dels bombers de la Generalitat. Tot i que no s'ha hagut de lamentar cap dany personal, tal com explica l'alcaldessa de l'Ametlla de Mar, Eva de l'Amo.
Bé, després de la tempesta de vent que hem tingut aquests dos últims dies de cap de setmana, hem de dir que sí que han hagut moltes incidències, sobretot caigudes d'arbres, cables despenjats, algun element que també volava, pues, fet del vent, evidentment, alguns vidres trencats, però afortunadament no hem de lamentar cap pèrdua ni cap dany personal a ningú. Sí que s'ha estat coordinant tot per part de la policia local amb els bombers i des d'aquí vos agrair també molt la feina feta per la nostra policia i sobretot també pels bombers que han estat al peu del canó durant aquests dos dies fent cas de totes les incidències i acudint a tots els llocs que se'ls requeria la presència.
La majoria de les trucades a la policia local i d'intervencions han fet referència a la caiguda d'arbres i branques a gairebé totes les urbanitzacions, havent-se de tallar provisionalment algun carrer fins a la intervenció dels bombers, que van registrar 13 intervencions a l'Ametlla de Mar. També es van produir incidències relacionades amb la caiguda de pals i cablejats de la xarxa elèctrica, caiguda de teules d'alguna teulada i la intervenció dels bombers per retirar una planxa metàl·lica a l'Escola Nauticopesquera de Catalunya. L'empresa Urbacer, encarregada del manteniment de les urbanitzacions de Tres Cales i Calafat, com la brigada municipal, aniran retirant al llarg de la setmana les restes que hagin pogut quedar a la via o a les voreres de les urbanitzacions. Dissabte al vespre van produir diferents interrupcions del subministrament elèctric en algunes zones del nucli urbà. A tot això cal afegir durant dissabte i diumenge que diferents accidents de camions, volgats a causa del vent a l'Ametlla de Mar i a l'Hospitalet de l'Infant i la caiguda d'arbres, van provocar talls de circulació a l'AP7 en diversos sentits i la prohibició de circular camions, motivant el desviament de vehicles per la població de l'Ametlla de Mar fins l'enllaç amb la Nacional 340.
Anem ara fins les costes del Maresme. La regidoria de Patrimoni d'Arenys ha fet diverses actuacions durant el passat 2025, i entre elles es destaquen iniciatives en els búnquers que hi ha arran de mar, al cementiri o l'edifici Cert Oriol.
Doncs sí, Marina, des de l'àrea de patrimoni han presentat la memòria de la feina assolida en aquests 12 mesos i en primer lloc es visualitza l'actuació amb les institucions on es destaca la sol·licitud recent de declarar el pavelló Cert com a bé cultural d'interès nacional. Després es poden veure les diverses activitats que ha organitzat l'àrea, entre elles les jornades europees de patrimoni on hi van participar més de 90 persones o la presentació del llibre de Salvador Espriu, també la reedició del llibre Onada de Teresa d'Arenys. Neus Ribas, directora dels Museus d'Arenys, reivindica explica la feina que s'ha fet en l'últim any per dignificar el patrimoni aranyenc, entre ells l'emblemàtic cementiri o el mural de l'escorxador.
Estem molt contents perquè hem inaugurat la remodelació del cementiri. Era un projecte que ja feia temps que teníem al cap. Necessitava una millora a la seva presentació. Hem fet un nou mural en dignificant un dels espais, amb un pintor aranyenc, i també podem dir que hem iniciat activitats al voltant del pavelló cert, que és un dels elements que nosaltres considerem molt importants per donar-li la rellevància, que es mereix aquest edifici, perquè és un edifici singular.
Altres punts on la regidoria ha posat la banya han estat l'àmbit de la memòria democràtica, on destaca la feina amb els búnkers o les sortides amb les escoles i instituts per divulgar la història del municipi i del país.
Com és el grup de búnkers que ha fet tota una tasca d'investigació prèvia que ens ha ajudat a fer difusió d'aquesta tasca. Llavors, mantenim aquestes visites a les Jornades Europees del Patrimoni i hem desenvolupat també unes visites amb escoles, un taller de represaliats en el que fem és anar un pas més, i en lloc de parlar només de la guerra, avancem i ja estem parlant del franquisme i de les repercussions que això va tenir, uns tallers que es fan a l'institut.
En definitiva, des de la regidoria asseguren que s'han complert la majoria d'objectius del 2025 i posen la mirada ja en aquest 2026 per acabar d'assolir aquells que els han quedat pendents. Ribas apunta al projecte de museïtzació i la visita de la capella del Xifrer.
Alguns objectius s'han complert totalment. Un objectiu que la regidoria té molt clara des de fa temps, que és la d'aconseguir que el Xifrer, o sigui, concretament la capella del Xifrer, sigui un espai visitable. Això es realitza a mi perquè es fan unes visites amb les rutes dels americans, es fan visites a la capella, però el que volem fer és posar-hi contingut en aquest espai, i això és un projecte que nosaltres fa temps que hi donem voltes i que ens plantegem dins aquest any, que és aconseguir que la capella sigui un espai visitable.
Finalment, en l'àmbit digital, la regidoria ha estrenat pàgina web aquest any, i un dels seus objectius és ampliar-ne el contingut divulgatiu perquè el patrimoni del municipi estigui a l'abast de tota la ciutadania.
I la proposta d'organitzar la primera baixada d'Andròmines a Calella ha estat la més votada dels pressupostos participatius joves 2026. Així ho ha decidit l'Assemblea amb una vuitantena de joves de la ciutat.
Exacte, el projecte impulsat per un grup de joves del municipi planteja celebrar una baixada d'Andròmines on els participants dissenyin i construeixin el seu propi vehicle i el posin a prova en un recorregut de baixada. La iniciativa ha obtingut un total de 334 punts. En segona posició ha quedat la proposta Arrels que connecten, amb 110 punts, que proposa una jornada lúdica i cultural per a joves al Passeig de Mar. L'activitat combina jocs tradicionals catalans, com la xerranca o la corda, amb jocs i tradicions europees. La tercera posició s'ha resolt amb un empat a 85 entre dues propostes. D'una banda, Passeig pel Món, que planteja l'organització d'un festival multicultural, també al Passeig de Mar, amb bastants que representin països i cultures d'arreu del món. I de l'altra, una Neon Party, una festa nocturna de final de curs que es podria celebrar a la Fàbrica Llobet o al Pati de l'Os. Amb les votacions ja fetes, ara caldrà avaluar les propostes que encapçalen la llista per valorar-ne la viabilitat i tot seguit es treballaran conjuntament amb els grups promotors. Els pressupostos participatius joves de Calella 2026 estan dotats amb 10.000 euros i l'objectiu és que es portarà el màxim nombre de propostes possibles seguint l'ordre de classificació.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que ja està tot a punt per celebrar la gran festa de la gastronomia espanyola. Per primera vegada a Catalunya, Tarragona acollirà aquest dilluns la Gala dels Sols Repsol, un esdeveniment que reunirà els millors xefs del món al Palau de Congressos. En aquesta vuitena edició, la ciutat exercirà d'anfitriona i el romesco serà el gran protagonista com a plat identitari. Sota el lema "Seguim provant coses noves", la gala, a partir de dos quarts de set, citarà els principals xefs, restaurants i referents del sector per celebrar l'excel·lència culinària i reconèixer els establiments distingits amb els prestigiosos sols. Catalunya, reconeguda com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025, és el territori amb un nombre més gran de restaurants amb sols guia Repsol a Espanya. Sumen un total de 113 a l'edició 2025, dels quals 13 estan ubicats a la demarcació de Tarragona. Cal destacar que Catalunya també ha encapçala el nombre d'establiments guardonats amb la màxima distinció de 3 sols, fet que la converteix en la màxima referent d'excel·lència de l'hostaleria nacional. Com a avançala de la Gran Nit, s'han organitzat diverses activitats tant a Tarragona com a Reus. Aquest dissabte, el Mercat Central ha estat l'epicentre de la festa i el xef del restaurant de l'Iranto, Pep Moreno, va cuinar un romesquet de peix per a 600 persones a Reus. Aquest diumenge s'han realitzat diverses propostes al voltant del vermut. Arrenca la 19a edició del cicle de muntanya de la Diputació de Tarragona, que el 19 de febrer al 26 de març oferirà cada dijous a les 7 de la tarda a l'Auditori Diputació projeccions i conferències amb referents de l'alpinisme, l'escalada, el cinema de muntanya i sota el lema la força del paisatge. La inauguració el 19 de febrer anirà a càrrec de l'alpinista fotògraf i càmera d'alçada Luis Miguel Soriano amb la conferència Muntanyes a través d'una càmera. Soriano ha acompanyat l'alpinista Carlos Soria nombroses expedicions i l'ha filmat al seu cim de 3-8 mils, l'Annapurna, el Kanchenjunga i el Manaslu. El seu primer 8.000 el va assolir en poc més de 20 anys i després de més de 3 dècades d'exposicions defensa que no es pot entendre el paisatge natural sense entendre el paisatge humà. Porta a Tàrraco una xerrada i una exposició amb l'emoció i la passió que sent per la feina i per les muntanyes.
La pasión por mi labor profesional y por la montaña, en el que he tenido la oportunidad a lo largo de muchos años de acompañar a otros alpinistas, como son Carlos Soria, con el que he tenido la suerte de compartir cumbres como el Kanchenjunga, como el Annapurna y la última, el Manaslu, este otoño. Y sobre todo, pues, transmitir esa pasión que siento tanto por mi trabajo como por el lugar al que siento que pertenezco y que intento permanecer el máximo tiempo posible, que es la montaña.
Entre les expedicions que ha compartit destaca l'última gran fita de Carlos Soria el 2025, que va coronar el Manaslu amb 86 anys, convertint-se en la persona de més edat en assolir un cim de més de 8.000 metres. Volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Continua i, de fet, continuarà el vent dominant d'oest o sud-oest, més mestral a les Terres de l'Ebre i, en general, a la Costa Daurada, una mica més de ponent a la Costa Brava i també a la Costa Barcelonina. Atenció, perquè entre el Baix Llobregat i el Baix Penedès aquest vent serà més intens, en ràfegues de 70-80 km per hora. Això farà que hi hagi força mala mar, especialment ja algunes milles mar endins, forta maror amb molta facilitat. Independentment, entrarà una mica de tramuntana al nord de la Costa Brava, bàsicament al nord del Golf de Roses i ja cap al Cap de Creus, aquest vent més fort al llarg d'aquesta propera tarda i nit, també amb l'arribada de maragassa fins i tot, però mar endins. Bàsicament, arran de costa, estarem parlant de maror, però amb una mar molt espessa. Pel que fa demà, vent més feble, girarà fins i tot cap a Xaloc, a la costa barcelonina i gran part de la Costa Brava, i continuarà el vent de mestral a la Costa Daurada, tot i que no serà tan intens com avui, momentàniament. N'estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Mireia. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Ens comencem situant el P7 i a 8 quilòmetres de retenció a Tarragona en sentit Ulldecona, en sentit sud, per unes obres que deixen només un carril obert per circular. La mateixa autopista a P7 i a 2 quilòmetres de retenció entre Llers i Pont de Molins en sentit La Jonquera, en sentit nord, per obres. A la 7 i intensitat a Vandellós, l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord per un accident que talla un carril. A l'autovia 2 hi ha retenció per Cornellà, Sant Vicenç dels Horts en sentit Lleida per un accident que talla un carril. La B23 va carregada a Sant Feliu de Llobregat en sentit Barcelona per enllaçar la 2. A la C58 i a la C33 hi ha retenció a Montcada a Barcelona en sentit sud, a la C17 i a Coa de Parets a Mollet en sentit Barcelona. La B451 està tallada a Sant Fruitós de Bages en tots dos sentits per un accident d'un camió i hi ha desviaments senyalitzats en aquest tram. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de Dalt hi ha retencions de Diagonal a la Horta en sentit Besòs i de Nosaltres i Cacà Horta en sentit Llobregat per un accident que hi ha hagut en sentit Llobregat a Horta però que ja s'ha retirat. I a la ronda Litoral hi ha retencions a Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat, Desna Franca al Port en sentit Besòs i Desna Adrià Bon Pastor en sentit Besòs per anar cap al Nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar.
Call you if I change my mind. I'm trying not to be unkind, so wanted you back on my side. I never wanna make you cry, pretending everything's alright. I couldn't have you on my doorstep. I wouldn't wanna waste your time. Yeah, I'll meet you in the car on the corner, but we know it's gotta change sometime. You know.
Les profunditats de l'actualitat.
El mes d'agost encara falten uns 6 mesos aproximadament. Veurem un eclipsi solar únic, o això diuen els experts. De fet, en aquells indrets on es veurà la perfecció, els hotels i els allotjaments ja estan complerts des de fa gairebé un any. Nosaltres avui volem entendre exactament què es veurà i per això en parlem amb l'investigador del Departament de Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili, Urbano Lorenzo. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, suposo que tothom és el que es demana, tothom qui no és expert, què veurem? Què veurem a l'agost?
Què és el que veurem? El que veurem serà ja a les 8:30 aproximadament, experimentarem que de cop i volta es fa de nit. La nostra experiència diària és que marxa el sol i una hora després se comença a fer realment fosc i potser quasi dues hores després és nit tancada. I el que veurem és que d'un moment per un altre és nit tancada. I això durarà un minut. En aquest minut podrem veure el sol, algo que no veiem mai del sol, que és la seva atmosfera. De fet, si ho heu d'ordenar seqüencialment, el que veurem és que és el tapar-se, si portes unes ulleres adequades de seguretat...
Sí, sempre veuràs, no mirar directament.
No mirar directament, no fer invents, s'ha de tenir unes ulleres, s'han de comprar unes ulleres específiques en les òptiques. Pues el que veurem és que es va tapant. Per això, si te treus les ulleres, no apreciaries pràcticament res. Un núvol tapa més el sol del que estarà tapant la lluna. Ara
o
bé.
Sigui, no es farà fosc. No ens han dit, imagina que en un minut serà fosc negre com si fos de nit.
Quan comença, no. Després sí, però quan comença, no. Quan comença, mirant a les ulleres, veurem que comença a tapar-se. Ara bé, arribarà un moment que veurem de cop i volta el que diuen un anell de diamants. És un anell de diamants perquè la lluna pràcticament està tapant ja el sol, està a sobre, però la lluna, com que no és llissa, que té muntanyes i valls, uh-huh. Hi ha part del sol, el llum del sol, que passa per les valls. I llavors veurem que el sol està tapat pràcticament tot, llevat per alguns punts que passa molta llum, i per això fa aquest efecte de com un arro d'un diamant. Quan veiem això, immediatament després ja ens podem treure les ulleres, perquè ara sí que traiem les ulleres i veurem que és nit tancada. I de fet allà mateix estarà la constel·lació de Leo, que té l'asterisme, la forma és com un interrogant, se veurà molt bé l'interrogant, es veurà Venus, de fet se farà de nit. I es fa de nit tan sobtadament que la temperatura baixa, estem a l'ombra, al baixar la temperatura se crea corrent d'aire, i si estem en la natura, els animals també se n'adonen que està passant alguna cosa que no és normal, que s'ha fet de nit de cop i volta. I llavors els animals també es callen, aturen la seva activitat. I és un moment com a molt, molt especial. Però durarà un minut. Després d'aquest minut, depèn on estigui, si estàs més cap a Castelló, l'interior de Tarragona durarà una mica més, aquí a Tarragona durarà un minut. I a continuació tornem a veure un altre cop l'anell, ara en l'altra posició inversa, perquè s'està marxant el sol, i llavors ens hem de tornar a posar les ulleres de protecció i veurem com progressivament durant una hora se va destapant el sol.
Uh-huh. Per tant, la foscor durarà un minut, serà vist i no vist.
Vist i no vist. Això vol dir que hem de planificar molt bé on estem, perquè com ens enredem que se'ns passa l'hora, no haurem vist res. Per tant, tot i que sigui a les 8:30, no hem de pensar, doncs a les 8 surto de casa i ja vaig cap allà a veure-ho, perquè probablement, especialment si estàs en un lloc públic, hi haurà molta gent, per tant serà difícil accedir als puestos. L'ideal seria no haver d'utilitzar el cotxe, o sigui, si t'has desplaçat en cotxe, que no sigui la tarda mateixa, sinó haver passat ja la tarda al puesto on vols anar-hi, per poder assegurar-te que estàs en un lloc que l'acabaràs veient efectivament aquell minut. I les coses com són, veure un minut i a continuació voler marxar tampoc serà molt realista, perquè tornarà a haver-hi molta gent, especialment si has agafat cotxe. Uh-huh. Llavors és recomanable preveure el portar aigua, portar-ne un entrepà i ja posats, quedar-se a veure les perseguides, que aquest any seran molt, molt maques, les llàgrimes de Sant Llorenç, que diuen, no?, els cels fugaços. Uh-huh.
Això hem d'entendre llavors, perquè durarà un minut, que no es veurà per tot igual. Vull dir, si tu estàs al centre d'una ciutat, per exemple, no veuràs aquesta foscor, o sí?
La foscor la podràs arribar a apreciar, però el fet de no estar veient el sol, de no veure aquest aro de diamants, de veure que s'escapa, que s'amaga, i a més en aquell minut s'intueix l'atmosfera del sol, és part de l'espectacle. Si no veus això, tindràs la sensació de que ha passat un núvol, pràcticament. Saps? No tindràs aquesta sensació.
Sí, perquè un minut pràcticament és
res. És no res. I llavors, evidentment, si estàs al centre d'una ciutat i tens un edifici al davant, t'ho taparà. Si això hagués passat a les 12 del migdia, seria perfecte, perquè qualsevol ho veuria pràcticament des de qualsevol ubicació. Com que és a última hora, quan el sol està a 5 graus per damunt de l'horitzó, perquè us feu una idea, si estires el teu braç i poses tres dits, just davant dels ulls mirant endavant, on s'acaba el tercer dit, són 5 graus, i això és pràcticament a tocar de l'horitzó. Per tant, has de triar molt bé el lloc on estàs, perquè potser que estigues en una ciutat que està anunciada com que es veurà, però justament allà doncs, és un barri amb molts edificis, o amb molts arbres, o tens una muntanya relativament a prop, i llavors no ho veuries.
Uh-huh. Quins són els llocs on més es veurà? Entenc que aquells llocs més elevats, amb menys contaminació lumínica...
En aquest cas, la contaminació lumínica no serà un problema perquè se fa de nit, o sigui, inicialment no ho serà. Efectivament, un lloc més elevat te garanteix més possibilitats de veure-ho, però al mateix temps hem de tenir en compte que això és el 12 d'agost, s'està fent de nit i, per tant, s'han d'evitar zones boscoses, els parcs naturals probablement estaran tancats per evitar que entrin persones, a més s'està fent de nit, per tant, és fàcil perdre's, molta calor, és fàcil que hi hagi incendis, per tant, s'han d'evitar boscos, s'han d'evitar posar-te a prop de llocs que hi hagi alçades importants, perquè se farà de nit en un moment, especialment si portes crios, si no posar-se al costat de carreteres, vull dir que s'ha de buscar també la seguretat. Com triar-ne el puesto? No? Aquesta seria la pregunta, no? Estic en una ciutat, Tarragona inicialment, s'hauria de poder veure. Com triar-ne el puesto? Si t'haguessis organitzat, ho haguessis mirat el 12 d'agost d'aquest any 2025.
Sí, sí, ara mateix, si vols anar a Prades, ja ho tens molt malament.
Ja ho tens malament. La qüestió és, la qüestió és si tu ho veuràs, per exemple, des de casa teva, des de la teva finestra de casa. El 12 d'agost del 2025 podies haver mirat per la finestra teva de casa a les 8:30 i mirar si veies el sol. Si veies el sol, ho veuràs. Si no ho vas fer, ara no ho saps. Ara bé, per sort, tenim una finestra temporal en què podrem tornar a avaluar si veurem o no veurem l'eclipse. I això passarà l'última setmana d'abril i la primera de maig.
Haurem d'estar pendents, llavors.
Hem d'estar pendents. Per què? Perquè sobre les 8, no 30, sinó 25, o sigui, una miqueta abans de les 8:30, però bueno, per allà, el sol estarà en la mateixa posició que el dia de l'eclipse. Què vol dir? Que aquells dies, si tu a la finestra de casa teva veus el sol a les 8:25, l'última setmana d'abril, la primera de maig, vol dir que veuràs l'eclipse des de la finestra de casa teva. Si no ho veus, és que no ho veuràs bé des d'allà, canvia de posto. Si vas a un lloc públic i veus que sí que es veu, però que pots observar que la capacitat pública que té aquell espai és petita, potser millor buscar un altre posto que sigui més ample per poder observar. I quan més a prop d'entre el final d'abril i primer de maig, més exacte és el càlcul.
Has parlat de diverses coses, per exemple, la constel·lació de Leo. Això, per la gent que no ho sap, què és?
Això són el que se'n diuen asterismes. És el cel, com que són molts punts brillants, el nostre, que és difícil de reconèixer o identificar què és cada element o el que estàs veient, el nostre cervell té molta capacitat de trobar patrons. I llavors el nostre cervell troba patrons en estels que estan relativament agrupats. I en la nostra cultura mediterrània, això ja ho van fer fa molt de temps, ho van començar a fer els egipcis, ja tenien les constel·lacions, les que tenim actualment són herència dels grecs, i són agrupacions, de fet, normalment són arbitràries, són simplement estels que estan relativament a prop entre ells, diem, bueno, doncs aquesta li direm Leo i representa un lleó. El cas és que la de Leo te pots arribar a imaginar un lleó perquè té una forma d'interrogant que seria el cap i una pota i un cos que marxa per endarrere. El que veurem molt a prop del sol serà la forma de l'interrogant, que és la que serà fàcil d'identificar. I per tant el que podem veure són les constel·lacions. Venus també està relativament a prop, més lluny que Leo, però Venus, que és planeta i és molt a prop del sol i per tant brilla molt, es veurà amb molta claretat.
Per tant veurem estrelles.
Veurem estrelles, sí, sí.
A una hora que no és habitual.
Durant un minut, sí, sí. I el que sobta és el fet és el pas de que t'has d'imaginar que de fet l'eclipse és una ombra rodona de quasi 300 quilòmetres d'amplada que es belluga a una velocitat de 1.300 quilòmetres per hora. Sí, però es belluga molt ràpid. I tu estàs allà parant i de cop i volta aquella ombra t'agafa, d'estar no està, passes de cop a estar-hi, i en el moment que l'ombra ja la tens en els peus, s'ha fet de nit, sense aquelles hora i mitja, dues hores que habitualment experimentes. I és el que sobta molt. Aquesta, pum, se fa de nit de cop. I són les cultures antigues, a més, en les que el sol desapareix, doncs bueno, tenia un efecte, no? Molt sovint associat amb la por, no? Situacions de perill.
També es parla molt de les òrbites celestes. Què és això?
Això és que, en realitat, no és que el sol es bellugui seguint una òrbita, és la Terra que es belluga, però al voltant del sol, en la seva pròpia òrbita, però si de cara a entendre un eclipse és més còmode tornar-hi a, com ho veien en l'edat mitjana, l'univers en què la Terra estava quieta i és el sol que segueix una òrbita determinada, és a dir, segueix un camí en el cel. I si tu mires el sol com surt un dia i veus que segueix un camí i torna a amagar-se. Això és la seva òrbita. La qüestió és que l'òrbita que segueix el Sol i l'òrbita que segueix la Lluna, és a dir, el camí que segueix el Sol al cel i el camí que segueix la Lluna al cel, no són exactament el mateix. Si sempre estiguessin un damunt d'un altre, tindríem un eclipse cada vegada, cada mes tindríem un eclipse, i llavors perdríem molt del seu encant. La qüestió és que segueixen uns camins que estan separats com a 5 graus. I això fa que només se trobin de vegades en els punts que es diuen nodes, que és quan s'ajunten els dos camins. Quan se troben elles, quan potencialment pot passar un eclipse.
I també es parla d'un altre concepte que jo també desconec, que és el cicle de Saros.
El cicle de Saros se li diu així perquè ja ho van trobar en l'antiguitat. Se'n van adonar, i se'n van adonar amb la Lluna, que quan observaven un eclipse, passats quasi 19 anys, són 18 anys, 11 mesos, no sé quants dies, se tornaria a observar un altre eclipse de Lluna. I van observar que una vegada havien observat un, en 18 anys se'n tornarà, però això és perquè portaven registres. Això ho vam poder veure respecte de la Lluna, perquè un eclipse de Lluna és molt fàcil de visualitzar, perquè quan l'ombra de la Terra projecta la seva ombra damunt de la Lluna, des de qualsevol punt del planeta que veies la Lluna veus l'eclipse, per tant se veu des de moltes zones diferents. Van intuir que probablement els eclipses de Sol també seguien el mateix cicle, aquest cicle de Saros, de quasi 19 anys, però no ho van poder constatar, i no ho van poder constatar perquè ara és molt més difícil veure, tot i que hi hagi un eclipse, com que és una ombra que són 300 quilòmetres, una rodona de 300 quilòmetres, això és molt petit respecte al planeta, i fa que sigui molt difícil d'adonar-se que d'aquí 18 anys tornarà a haver un eclipse, que de fet no és en la mateixa zona, és una regió una mica desplaçada, i per tant els que ho han vist un dia, d'aquí 18 anys no són els mateixos que el tornen a veure. Sí que ho tenien molt difícil ells per veure, per pura observació.
Diem que aquí a Catalunya es podrà veure, de fet, si no vaig errada, és dels millors llocs on es podrà veure aquest eclipse, no?
Sí, de fet...
Acosta't, sisplau, ara.
Sí. De fet, és un eclipse que ha guanyat molta importància a la nostra regió pel fet que comença a Groenlàndia, l'ombra toca la Terra més o menys per Groenlàndia, es passeja per davant d'Islàndia, sempre per damunt del mar, aquí no hi viu ningú, i toca terra entre, per allà si fa no fa, per Astúries, i a través d'Astúries, León, Sòria, Terol, Tarragona, Castelló, però és només aquesta franja molt concreta, i després a última hora torna a tocar a les Balears. I el que ens fa privilegiats a nosaltres aquesta zona d'aquí és el fet de que, com que hi ha molta expectativa i la nostra regió té molta capacitat d'acollir gent, turistes, doncs és una zona que és més fàcil trobar-ne un allotjament que no si vols anar-hi a Terol, per exemple.
Sí, però també ho hem dit al principi, l'allotjament ara pel 12 d'agost pràcticament a tots els llocs on es podrà veure bé aquest eclipsi està esgotat.
Sí, la predicció que hi ha damunt la taula, ja veurem si és certa, és que aquell 12 d'agost s'espera en aquesta franja relativament estreta de 300 quilòmetres, s'espera 10 milions de persones més de les habituals pel turisme de l'agost. I tenint en compte que és
potser ens ofegarem.
És la regió més buida de tota la península, doncs probablement ens ofegarem. Sí, hi haurà molta gent. Per això mateix és important organitzar-se, decidir amb temps on se vol veure l'eclipse, on ho vols experimentar, i desplaçar-te en temps.
Per què és única aquesta eclipse? Diria que és una cosa que es veu cada molts, molts anys.
Sí, penso recordar que són cada 150 anys o 160 i alguna anys que en una mateixa zona es torna a repetir, o hi ha probabilitats de que es torni a donar un altre eclipse. Per tant, és molt difícil que en una generació vegi dos eclipses. I els que van veure l'últim eclipse que va passar a Catalunya, que va ser el 1905, que es va veure des del sud de Catalunya, aquí a Tarragona i a Lleida, Tortosa ja era de les regions del límit, era més cap al sud, doncs aquella generació no està per veure el segon que passa, no? I és el que el fa únic per la generació en què t'ho programen a casa, no? Per dir-ho d'alguna manera.
En aquest sentit, parlàvem al principi de la necessitat aquesta de portar ulleres adequades. Quin tipus d'ulleres seran?
Són unes ulleres que s'han de comprar en òptica, que compleixen uns requisits de filtrat de la llum, del raig de llum, per donar seguretat. Tenen l'aspecte de paper albal, però no és paper albal, vull dir que no serveix,
que no fem invents, no?
No fem invents. Han de ser aquestes, han de ser d'òptiques. Probablement hi haurà molta demanda. Si t'esperes l'últim moment per comprar-les, vés a saber d'on arribaran aquestes ulleres i quins criteris de seguretat compliran. I tot allò que diuen de una placa de soldar, totes aquestes coses, sobre una radiografia, no sé quantes coses, tot això no és cert, no protegeix literalment, i han de ser les ulleres. I a més s'han d'utilitzar amb cura, perquè aquestes ulleres pots mirar directament al sol un màxim de 3 minuts seguits. Si mires més de 3 minuts seguits, no notaràs res, diràs, ah, doncs no passa res, no hi havia, per tant, jo puc continuar mirant, i jo ja porto 5 minuts i estic tan tranquil. I la qüestió és que si te passes els 3 minuts, l'afectació que tindràs no t'apareix al moment, tu no sents absolutament res, t'apareixerà 24 hores després d'haver-te passat. És a dir, que el dia següent és quan hi ha moltes consultes d'urgències, oftalmologia, per dificultats en la vista, per haver mirat massa estona. Per tant, fins i tot tenint ulleres s'ha de dosificar, no? Que la llum del sol és molt forta.
Per això tampoc valen les ulleres aquestes a vegades que ensenyen d'eclipses i la gent porta com ulleres de paper, rotllo com si miressin una pel·li de 3D, això tampoc val.
No, de fet sí, de fet les que depenen les òptiques normalment tenen aquest format com de cartró, però han de posar-ho, que són específiques per mirar el sol, llavors sí. Aquestes sí, també les pots arribar a comprar de plàstic, més format plàstic, més permanent,
més ullera,
i això ja seria per persones que són més professionals dels eclipsis o d'observar el sol, i les utilitzen amb molta freqüència. Com que és una cosa que utilitzes molt poques vegades, per això les venen en aquests formats tan econòmics, quasi d'ús a tirar.
On es podrà veure del món? Hem parlat que aquí a Catalunya es veurà molt bé, però del món on es podrà veure millor aquest eclipse?
Aquest eclipse millorarà probablement la seva visibilitat, serà algo millor al centre de la península, en aquest és a Terol, a Sòria. Per què? Perquè estarà una mica més, serà una mica més llarg, allà durarà com a 2 minuts, el sol estarà una mica més alt. Probablement Astúries seria un bon lloc també, però el problema que tenen Astúries, perquè més a més el sol el tindran damunt del mar, per tant no tindran l'inconvenient de les muntanyes, però només per qui estigui a la costa, és a dir, qui estigui per exemple a Gijón, qui estigui a Oviedo no el veurà.
Home, veure-ho davant del mar, això també ha de ser un espectacle.
Ha de ser molt bonic. Quin inconvenient tenen si te vas, si decideixes anar a Astúries a veure'l? Pues que a Astúries la probabilitat de que hi hagi núvols és molt alta. En canvi, aquí a Catalunya, en aquests dies, la probabilitat de que surti un dia tapat és d'un 17%. Mm-hmm. És més baix.
Aquesta és l'altra, això està tot reservat, hi ha reserves amb un any vista, però hem de tenir en compte la meteorologia aquí també.
Sí, però s'ha de tenir paciència, això sí que és una lliçó més a aprendre, no podem controlar absolutament tot, i la història està plena d'eclipses que havien de ser molt importants i no es va veure ningú, més enllà de que s'ha enfosquit i s'ha tornat a fer de dia, però sense arribar a veure ni cap estel ni res en particular, ni poder observar el sol, i paciència. La tentació és que veure que la previsió pues aquí a lo millor és dolenta, i qui sap, potser Castelló és millor. La tentació és agafar el cotxe, i és molt poc recomanable. Per què? Perquè hi haurà moltes persones que hauran pres aquesta decisió equivocada, i el més probable és que t'hi passis la tarda a la carretera, no veies res i tornis cap a casa sense haver vist res, estan moltes hores en la carretera fent cua.
Ara en parlàvem, això ha generat molta expectativa, però ho hem de deixar clar, la gent que vagi per fer la foto amb el mòbil no podrà.
El mòbil no serà capaç de captar el moment, no estan preparats per captar una situació com aquesta, que és de dia, ara se fa de nit, es torna a fer de dia. L'únic que veus en el mòbil és que veus una imatge, de cop se volta, se torna tot fosc, i un minut després torna a haver llum, però no hi haurà cap afectació. I el meu consell és que aquest no és un dia per gravar-lo amb el mòbil, per intentar gravar-lo amb el mòbil, és un dia per viure'l. És una experiència que difícilment podràs tornar a repetir, llevat que t'agradi tant que vagis a buscar eclipses. Turisme, per sobreviure amb tanta gent, perquè hi ha un turisme que s'especialitza en anar a buscar els eclipses. És una experiència que és difícil de repetir, per tant, apaga el mòbil, deixa'l a la banda i gaudeix d'aquell minut justet que tindràs per gaudir-lo.
Després d'aquest eclipse, no sé si hi haurà algun eclipse més així que ens haguem d'apuntar. Ara parlaves d'aquest turisme d'eclipses, no sé què ens hem d'esperar.
Bueno, en la península tindrem un altre en el gener d'aquí un any, aproximadament tindrem un altre que serà de corona, que és de corones que no s'acaba de tapar tot el sol. De fet, si la lluna és capaç de tapar el sol, en la petita que és la lluna comparat amb el gran que és el sol, és perquè per pura casualitat no tindria per què haver passat, però és així. La lluna el sol està 400 vegades més lluny que la lluna i és 400 vegades més gran. Llavors l'arriba a tapar. Ara bé, no sempre l'aconsegueix tapar, perquè com que el camí que segueix la Lluna al voltant de la Terra i la Terra al voltant del Sol no és un cercle perfecte, sinó que és una elipse, això fa que la Lluna de vegades la tenim més a prop i a vegades més lluny, i el Sol de vegades la tenim més a prop i més lluny. I perquè es dona un eclipse total com el que veurem ara a l'agost, ha de ser que la Lluna està a prop nostra, per tant la veiem gran, i el Sol està lluny, i per tant el veiem petit, i la Lluna aconsegueix tapar el Sol. Però en el que passarà en aquest que serà anular serà que el Sol el veurem gran i la Lluna la veurem petita, i tot i que es posarà just al davant, veurem l'anell del Sol igualment. Uh-huh. I l'any que ve també l'agost, al nord d'Àfrica, també al sud d'Espanya, però el sud d'Espanya serà només Cádiz, la punteta de baix. Per veure-ho bé, s'ha d'anar més aviat al Marroc, n'hi haurà un de 7 minuts.
Déu-n'hi-do. Ja per anar acabant, recordem a la gent, per qui ens escolti, la importància de les ulleres, que observin bé si veuen el sol. Quins dies d'abril has comentat?
Finals d'abril i començament de maig.
Des de casa seva, perquè si no han de triar un altre lloc, i no sé si ens deixem alguna recomanació més.
Sí, una recomanació. Tot i que utilitzis ulleres, aquestes especials, no utilitzis ni un telescopi, ni uns prismàtics, us t'acudis a fer això perquè això cremarà les ulleres immediatament i a continuació la teva retina. Per tant,
perillós.
És perillós. És literalment perillós. Per tant, només les ulleres sense ajuda de res.
Mm-hmm. Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop. Ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats...
I així arribem al punt final de la primera hora de Arran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Viure només viure i no pensar, i que quan et trobin sigui per què ha de passar. Si el mar és la mar, jo sóc el mar, vull que les onades i les parts siguin el mar. Viure només viure i no pensar, i que quan et trobin sigui per què ha de passar.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in L.A., I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Sad souls, sad souls, darling, all I know are sad souls, sad souls. I know are sad souls.
name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no, cause as soon as the sun comes up, I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know sad souls, sad souls, darling. Oh, I know sad souls, sad souls.
La xarxa. Bona tarda, són les 5. Notícies. Punt de soldadura i el